Al migdia, al mirall. COPE Catalunya. Estàs informat.
Hola, bona tarda, amics i amigues. L'Església celebra aquest diumenge el Dia de l'Església Diocesana o Diada de Germanor, amb el lema, en forma de pregunta, i si el que busques és el teu interior? Molt pensat en allò que deia Sant Agustí. Aquest diumenge, doncs, els creients són cridats i animats a fer un donatiu a les esglésies, parròquies o altres temples i santuaris. Les diòcesis presenten aquests dies les seves memòries, per exemple, a la de Barcelona. Hi ha un balanç també equilibrat amb més de 47 milions d'euros en despeses i ingressos. Una ajuda important es dona a més de 160.000 persones de tot el territori de l'arcabisbat que es beneficien de l'acció social a través de Càritas, de Mans Unides i d'altres realitats diocesanes, les mateixes parròquies. L'arcabisbat de Barcelona, a més, té previst iniciar de cara als propers anys un gran pla per legalitzar edificis religiosos, sobretot esglésies i parròquies, que a nivell de barreres arquitectòniques, ventilació i altres qüestions necessiten aquests canvis. Tot això es fa gràcies a l'ajuda dels creients per l'autofinançament de l'Església amb aquesta col·lecta o també amb subscripcions o amb el Bizum que té l'Arcabisbat de Barcelona. Bé, són moltes maneres d'ajudar, però aquest diumenge a les esglésies, si podeu anar-hi, teniu la possibilitat de fer aquest donatiu tan generós com sigui possible segons les possibilitats de cadascú a l'Arxidiòcesi de Barcelona i a totes les que tenen seu a Catalunya. Avui, un altre nom propi, a banda de la Diada de Germanor, a la nostra taula de testimonis, la 21a Mostra de Cinema Espiritual de Catalunya, que començarà divendres vinent i que es farà fins al 30 de novembre, en desenes de sales de cinema, moltes projeccions i també una gran sensibilitat social sobre temàtiques relacionades amb les religions, però també amb la pobresa, amb els personatges que donen testimoni. Tot això ho comentarem avui, i és la segona vegada que ens acompanya en poques setmanes, amb el director general d'Afers Religiosos de la Generalitat, Ramon Bassas. Després també conversarem uns minuts amb el delegat d'Economia, amb l'ecònom de la diòcesi de Sant Feliu de Llobregat, el diaca Rafael Galofré. Tot això, i una miqueta més, amb la música d'inspiració cristiana i un petit resum de notícies, us acompanyarà fins que siguin gairebé les dues, aquí a COPE Catalunya i Andorra, al 783 de l'Ona Mitja. Salutacions del Jorge Martínez a les vies de so, de la Montse Roset a la producció i de qui us parla, l'Ignasi Miranda. Comencem. Es fa des del 15 i fins al 30 de novembre la 21a Mostra de Cinema Espiritual de Catalunya, que des de fa uns anys assumeix, pel que fa a la seva organització, la Direcció General d'Afers Religiosos de la Generalitat, actualment integrada al Departament de Justícia. Tenim amb nosaltres, i és un plaer saludar-lo, el director general d'Afers Religiosos de la Generalitat, Ramon Bassas. Senyor Bassas, benvingut, bona tarda.
Moltes gràcies. Jo vindré aquí sempre que vulgueu.
Moltes gràcies, molt, molt amable i agraït per la seva generositat, seva i de la Direcció General, per portar-lo aquí i dedicar-nos uns minuts. De fet, ja venia fa unes setmanes, quan va ser nomenat, primer de tot, com estan anant els primers, no sé si 100 dies, les primeres setmanes.
Però sí, està anant, va molt bé. De fet, crec que és la primera cosa que vaig fer com a director general, venir aquí al programa,
que bé.
Just abans d'entrar al despatx. Per tant, va ser molt... molt bo, no? Molt, molt divertit. I ara el que he fet aquests dies és conèixer més a fons tant els interlocutors habituals de la Direcció General que són molts, realment, moltíssims, perquè a Catalunya hi ha unes 13 o 14 religions, però això comença a multiplicar pels bisbats en el cas dels catòlics, pels corrents i federacions en el cas dels altres, de les altres religions, això se te'n va a una casuística molt, molt àmplia. I després també per impulsar les prioritats polítiques que em sembla que cal fer en aquest mandat, i això vam dir que teníem unes setmanes, probablement algun mes per pensar-hi, estem ultimant-ho, però que bàsicament van en la línia de reforçar el fet religiós com un fet de cohesió social a Catalunya i com un recurs cultural per a aquelles persones que volen viure el dret a la llibertat religiosa, que és un dret emparat pels drets humans, amb tota naturalitat, no? I això és el que estem fent.
Doncs magnífic. I un esdeveniment que s'ha consolidat aquests últims anys, també a nivell de col·laboració del govern català, és precisament la mostra de Cinema Espiritual de Catalunya, que ve d'una gran marca, Cinema Espiritual, que el sacerdot Peyo Sánchez, guipuscoà, però afincat des de fa molts anys a Catalunya, iniciava ara fa tot just 20 anys, el 2004, amb la Setmana de Cinema Espiritual, després fins i tot això es va estenent per tot Espanya, però comença a Barcelona, precisament, i per tant a Catalunya, i després hi ha aquesta ampliació com una opció, com deien els seus predecessors també, una opció doncs, de territori, de país, de societat.
Sí, és una... Les coses no surten del no-res, Això és important, i per tant aquí hi ha noms propis, no? El mossèn Peyo Sánchez, que a més és una persona que té altres projectes importants en marxa i que segurament n'heu parlat moltes vegades aquí.
Sí, a l'Hospital de Campanya, per exemple.
És l'ànima i continua sent el director de continguts de la mostra, no? I em sembla que, que està bé que es digui que això té un origen en l'Arquebisbat de Barcelona, en la seva figura, i que ha funcionat, i com que funciona, doncs s'ha mantingut. I és veritat que la seva complexitat i la seva necessitat d'ampliació va fer que l'administració s'impliqués una mica més, però ha sigut una bona oportunitat per fer dues coses. Una, per fer reflexionar el conjunt del país sobre el fet religiós, sobre per què avui, en el segle XXI, encara hi ha gent que es fa preguntes bàsiques. I això passarà sempre, en el 22 i en el 23, si subsistim, passarà sempre. I l'altra pregunta és per què aquestes preguntes bàsiques s'articulen al voltant de la que la cultura ha produït, que són les religions. No? I això, insisteixo, com això s'està vivint avui en dia, no estem parlant d'una arqueologia, estem parlant d'una realitat viva, una realitat que s'està modificant i està transformant-se de forma molt important i que, a més, és una realitat que finalment que necessita dialogar entre ella, necessita que tots hi participem d'alguna manera, que no es tanqui cadascú a casa seva. No? Uh-huh. I quan parlo de realitat plurireligiosa em refereixo fins i tot també a aquells que no tenen una religió, però que en canvi tenen preguntes essencials a fer-se i no els hi acaba de satisfer cap confessió religiosa, mica que ara que tot està mercantilitzat en vas al súper i no acabes de trobar el iogurt que volies, però en canvi tens ganes de iogurt, no? I aquest és una mica el tema que també hem d'obrir, no? El fet religiós no és un fet només pels que creuen, és un fet pels que van molt més enllà d'això.
És una realitat social i des de la llibertat de creure o no creure o de formar part d'una religió o d'una altra, doncs tothom ho té a l'abast, no? Perquè negar-ho també seria violar la llibertat religiosa, sí, per entendre'ns, o amagar-ho.
Clar, sí, primer que és, com dius, un tema de drets, no? I una societat com una societat democràtica, un dels factors que fan veure, un dels indicadors que fan veure si aquella societat és sana i democràtica és com tracta les seves religions. Si les tracta com a nens petits o les tracta com una cosa que s'ha de prohibir o amagar, té un dèficit democràtic de drets. Però d'altra banda és que es constitueix, és un dret humà perquè es constitueix com a persona. Insisteixo, al marge de la seva concreció i tot plegat, ens considereix com a persona fer-nos preguntes més enllà de què dinaré avui. O per dir-ho d'alguna manera, què dinaré avui està relacionat amb preguntes importants. No, això, hi ha una cuinera que està molt de moda ara, que és la Maria Nicolau,
sí.
El que m'agrada d'ella és que això que vincula el fet de cuinar, que posem aquest exemple, amb opcions fonamentals, polítiques o socials o el que sigui. Per tant, tu, diu, quan el moment en què menges una pinya i per tant estàs menjant una cosa que està fora del territori, que necessita transport i no sé què, estàs parlant de... estàs fent una opció. Bueno, doncs en el cas de les religions funciona igual. Al moment que fas coses, estàs fent opcions que tenen un final, una finalitat, i això és el que es mou al món de les religions, és treballar tot això que no es veu entre la cosa i el final, no?
Parlem avui amb el director general d'Afers Religiosos de la Generalitat, Ramon Bassas, sobre la mostra de cinema espiritual, principalment, tot i que ha estat molt bé comentar aquestes qüestions prèvies. Una mostra que comença el dia 15, divendres vinent, i que tindrà 96 projeccions en 35 municipis de Catalunya. A més, la Filmoteca oferirà una retrospectiva del cineasta italià Ermanno Olmi, que em sembla que ja havia sonat en altres edicions anteriors. 21a edició, i es tracta d'un projecte, doncs, més que consolidat. Entrem una mica en els continguts. Això que he dit són les xifres, però hi ha grans continguts, hi ha grans projeccions.
Sí, hi ha moltes pel·lícules, crec que unes 29 títols, i com deies, cap a tocant les 100 projeccions, perquè estem parlant d'una dimensió de 35 municipis...
Evidentment, sí. Són 96 projeccions, però no pas 96 pel·lícules, certament.
No, exacte, eh? Però vull dir que, el que vull dir és que hi ha molta, realment molta activitat, molt estesa en el territori, perquè no és un festival que es faci en un cinema i tal, sinó que es va optar per fer-lo per que es quitxi el conjunt de Catalunya, i més que ens agradaria que s'hi afegissin, tot i que hem crescut, que crec que podien encara créixer més, i que té fa entrar en relació les entitats, a vegades confessionals, a vegades de diàleg interreligiós, el que sigui, entitats que estan en aquest conjunt del territori, que fan una activitat i que aprofiten el film que han triat, perquè els han triat ells, o sigui, el director de continguts proposa uns títols i el territori, diguéssim, n'elegeix els que prefereix, doncs el que han triat els serveix també per fer una reflexió i interactuar amb els ciutadans de cada lloc, no? Hi ha tota una sèrie de pel·lícules bàsicament orientades cap als relats que se'n diuen de resistència, gent que davant dels embats del món té una actitud personal íntegra, etc. O no la té, no? I ara com funciona. I l'altra, la qüestió de la metamorfosi, del canvi, no? De l'esdeveniment. Totes les religions tenen en el seu relat l'esdeveniment, no? Allò que és una analogia del que ens passa moltes vegades a nosaltres, no? Que ens adonem de Santa Bàrbara quan trona, si ens recordem d'aquestes preguntes quan se'ns mor algú, quan tenim una pèrdua, quan un desamor, o a vegades coses felices, també, però generalment són les desgràcies, i per tant això també va per aquí. I a més hi ha més coses, algunes que ja s'havien fet, com projeccions en els centres de justícia juvenil o les presons, que és molt important. Les presons és un lloc fantàstic per retrobar... No, sembla que estigui fent cinisme, però... Estic fent una mica de broma, però és un lloc en el que efectivament Santa Bàrbara trona, és a dir...
A molta gent li fa un gran bé, no?, poder veure pel·lícules.
Exacte, és un moment important per replantejar-se la vida, i per tant això els hi va molt bé, amb temes de recursos per espai educatiu. I després estrenem... hi ha també unes 6 projeccions d'origen català. Uh-huh. Entre elles estrenarem una docusèrie, una sèrie televisiva que ha produït la xarxa amb les televisions públiques i Televisió de Mataró com el soci, sobre els pastorets, sobre com funcionen els pastorets. Això ens permet entrar, és una sèrie amb la que hem col·laborat, que permet entrar amb la reflexió sobre aquest origen religiós de les festes populars, que és una cosa que, si oblidem, no acabem d'entendre el context en el qual va estar, però tampoc acabem d'entendre tot aquell missatge que la cultura popular encara avui és capaç de dir-nos, no? I aquest esforç que ha fet aquesta sèrie, una sèrie que s'emetrà per Nadal, també l'estrenem o fem una presentació i obre la possibilitat de nous formats en el futur.
Recordem, doncs, cinema espiritual, buscant aquesta marca, afersreligiosos.gencat.cat, cinema espiritual, la 21a mostra en 35 municipis de Catalunya, gairebé un centenar de projeccions, amb dues grans temàtiques, com ens ha comentat ara Ramon Bassas, la metamorfosi, el canvi, els camins de transformació i els relats de resistència. resistència. Hi ha un inici oficial de la mostra, també es continua donant el Premi de Cinema Espiritual, no sé si hi ha les dates concretades, evidentment el guanyador del premi suposo que no es podria dir.
Aquest any no el fem, el premi.
No.
No el fem, perquè estem en un procés de canvi amb això, és a dir, que tenim ganes de plantejar-nos com ho volem fer, amb qui ho volem fer, si som capaços o no de trobar més complicitats, i vam dir que aquest any no el donem, ja el donarem quan tinguem això més clar, també un any de transició,
molt
i
bé,
per tant,
jo
quan vaig entrar no estava clar, no ens precipitem, i per tant ja ho farem com convingui. No? Hi ha una cosa que m'he deixat de dir abans, que és que també hi ha un espai a Filmin,
sí.
Això que dèiem dels formats nous, també
les
és important.
Les plataformes digitals.
Les plataformes també, també és important, i en quant a les dates, vam començar, de fet comença el dia 15, totes aquestes projeccions, però vam començar una mica abans amb el cicle d'Hermano Olmi, que és, efectivament és un cineasta que havia estat a Barcelona amb una mostra anterior, ara és mort, però havia estat aquí perquè té la seva filmografia unes aproximacions molt, molt fines cap a la qüestió espiritual i religiosa, i es va començar amb la complicitat de la Filmoteca de Catalunya, que ha fet un cicle sobre Hermano Olmi. I vam fer la presentació amb una pel·lícula que es diu La llegenda del Sant Bevedor, que està basada en un llibre del Joseph Roth, i que està molt bé, que jo quan van estrenar la vaig anar a veure, em va agradar moltíssim, i que és un senyor, que és un pobre desgraciat, diguéssim, que és un borratxo, un clochard, un d'aquests... Jo l'altre dia que vaig anar a aquesta sessió vaig passar pel carrer Robador i els meus prejudicis van sortir de cop, no? I vaig veure molts sants bevedors en aquell carrer, no? Molts. I què fa aquesta reflexió de com és possible que lo sant, és una gran aportació al cristianisme, de fet, a la societat, em sembla a mi, que és com pot ser que lo sant, lo més alt de tot, estigui en lo més baix de tot. No?
Efectivament, aquesta paradoxa.
Jo crec que això és una reflexió interessant, i com que és estranya, més aviat quan passem per un carrer difícil, el que fem és apartar-nos, està bé que ens l'expliquin, i per explicar-nos tenim una mica de temps i una mica de narració, i és el que fa el cine. Per tant, jo crec que això està molt ben triat.
Per internet es pot buscar tota la informació, sí, sobre pel·lícules, no hem entrat en noms,
sí,
perquè no acabaríem.
No acabaríem mai.
Però que vagi molt bé aquesta 21a mostra de cinema espiritual de Catalunya, també amb projeccions a la plataforma filmin.cat, tal com sona, filmin.cat. Allà es poden veure també moltes pel·lícules. Gràcies, senyor Ramon Bassas, director general d'Afers Religiosos de la Generalitat, i per tant, des de fa poques setmanes, el principal organitzador d'aquesta mostra, amb Peyo Sánchez, sacerdot de Barcelona, com a director de continguts, i altres persones que col·laboren, presentant pel·lícules, ajudant, en fi, molt treball en equip. Que vagi molt bé. Eh?
Moltes gràcies.
Com hem dit a l'inici, l'Església celebra aquest diumenge el Dia de l'Església Diocesana. Tenim un representant d'un dels nostres bisbats, l'ecònom de Sant Feliu de Llobregat, el diaca Rafael Galofré. Mossèn Rafael, bona tarda i gràcies.
Hola, molt bona tarda.
Bé, com defineix vostè, des de la visió d'ecònom de l'Església i també de servidor, de diaca, el que és el Dia de l'Església de Diocesana o Jornada de Germanor?
És una jornada molt important per nosaltres, sobretot perquè intentem que hi hagi un increment, diguem-ho així, perquè ja n'hi ha, però un increment de conscienciació de que el sosteniment de l'Església és cosa de tots. Hem de fugir allò de la típica monedeta, i ho dic amb tots els respectes evangèlics, per fer veure que tirem. Hem de fer-nos càrrec del sosteniment. Hi han moltes necessitats, moltes, a nivell personal i a nivell institucional. Per això aquest dia és tan important per a nosaltres.
Com estan els comptes a la diòcesi de Sant Feliu? De fet, aquests dies les nostres diòcesis, els bisbats i arcabisbats, presenten memòries a Sant Feliu. Hi ha unes xifres que potser no cansarem els oients, però ens pot sintetitzar una mica?
Sí, sí. Donem-ne gràcies a Déu. Són unes xifres que, en termes empresarials, en podríem dir que sanejades.
Sí, en saldo zero, diguéssim, no? Entre despeses i ingressos.
Sí, no, i aquest any hem tingut uns excedents perquè hem vingut, després de molts anys d'intentar-ho, la venda de dos immobles que ha suposat una injecció econòmica important. Per això aquest any presentem unes xifres una mica més alegres, per dir-ho així. Però això no és sempre. També podria fer esment de que aquest any que hem acabat, i fins i tot ara, degut a l'increment dels costos dels tipus d'interès, hi han moltes parròquies, moltes, unes quantes, bastantes, que no han pogut satisfer els préstecs que havíem fet per reparacions de teulades, de parets, de coses imprescindibles. I els van fer la renovació de la quota d'amortització i ens van dir, senyors de la diòcesi, no podem. I aleshores nosaltres ja hem hagut d'intervenir.
Sí, les despeses són moltes per una diòcesi, però hem de tenir ben present, i això de cara als oients, als qui es plantegen fer el donatiu aquest diumenge, per exemple, que també fa una gran tasca social d'ajuda a persones necessitades d'atendre necessitats d'aliments, d'emergències a les parròquies en molts àmbits. L'Església, evidentment, ha de sostenir el clergat, ha de cuidar les parròquies, ha de vetllar perquè els sagraments es facin amb dignitat, però també està disposada a ajudar. Això és important també, no?, aquesta aportació social de l'Església.
Oi tant, oi tant. I moltíssimes persones, per desgràcia, pel context social que ens envolta, estan necessitades d'ajuda. I per sort evangèlica, et diria que una de les primeres alternatives que pensen quan algú està desesperat, sigui creient o no, ens trobem de tot, és anar a trucar a les portes de l'Església, que sempre has escoltat. De vegades són derivats de serveis socials del propi de Càritas, però moltes vegades és la primera ajuda directa que reben per aquell lloguer que no poden, per aquella cistella de la compra que no arriba. Doncs ens trobem constantment en situacions d'aquestes.
I tant que sí. Hem parlat amb Rafael Galofré, diaca, ecònom del Bisbat de Sant Feliu de Llobregat. Aprofitem per acabar la seva breu participació amb nosaltres per recordar que el dia 24 de novembre, d'aquí a pocs dies, a les 6 de la tarda, a la Catedral de Sant Feliu hi haurà la missa amb el comiat i l'acció de gràcies pel pontificat d'Agustí Cortés. I el 30 de novembre, dissabte, a les 11 del matí, amb transmissió per 13 Televisión, també, entre altres mitjans, hi haurà la missa amb l'ordenació episcopal de Xavier Gómez, el que serà nou bisbe de Sant Feliu de Llobregat i l'inici del seu ministeri. Per tant, nova etapa, però això continua. Mossèn Rafael Galofré, que vagi bé la jornada de germanor aquest diumenge i tota la vida diocesana a Sant Feliu de Llobregat. Una abraçada.
Moltes gràcies a vosaltres. Una abraçada a tothom.
Toca el cel és el títol de la cançó que estem escoltant, un tema amb el qual el grup Worship.cat ens ambienta la celebració d'aquest diumenge 32è durant l'any amb la mirada posada en la vídua pobra que dona com a almoina tot el que té. D'altra manera, us comentem que la solidaritat amb València, Albacete, Andalusia, sobretot l'arxidiòcesi valenciana, amb totes les conseqüències de la dana i del temporal, és molt present a l'Església que fa camí a Catalunya, amb persones que van de voluntàries, per exemple, la delegació de joves del Bisbat de Girona, ha fet un oferiment perquè molts voluntaris puguin anar-hi a ajudar. És la cara de la caritat, el rostre de l'ajuda davant d'emergències. Es va presentar, d'altra banda, aquest dimecres al Festival de Música del Mil·lenari a Montserrat. Té com a finalitat aplegar tots els concerts i esdeveniments de contingut musical previstos durant les celebracions d'aquests 1.000 anys de fundació del monestir que acabaran el desembre de l'any vinent. L'acte va comptar amb la participació, en aquesta presentació, de Bernat Juliol, comissari del Mil·lenari i sotsprior i majordom de l'abadia, Efrem de Montellà, prefecte de l'Escolania, i Joan Uller, director general del Palau de la Música, entre d'altres. Bernat Juliol va destacar que es tracta d'un festival amarat de la identitat montserratina. Hi haurà diferents activitats que ja, de fet, van començar el 18 d'octubre i que tindran diferents concerts de gran nivell fins al desembre de l'any vinent. I acabem destacant que l'Observatori Blanquerna de Comunicació, Religió i Cultura celebrarà un nou webinar, una trobada virtual, divendres vinent per analitzar la quarta encíclica del Papa Francesc, titulada Dilexit Nos, Ell ens va estimar, centrada en el Sagrat Cor de Jesús. L'esdeveniment es podrà seguir telemàticament a través de l'adreça electrònica obs@blanquerna.url.edu i comptarà amb les intervencions de Francesc Torralba, filòsof i teòleg, de Rosa Maria Alsina, directora de Recerca i Innovació de la Salle i URL, i de la directora de l'Observatori Blanquerna de Comunicació, Religió i Cultura, Míriam Díez. El debat serà moderat per Daniel Esparza. Fins aquí el Mirall, gràcies. Tornem divendres vinent a 2:15 aquí a COPE Catalunya, al 783 de l'Ona Mitja. Bona setmana, adeu-siau.